A muchos no les gustará que nos escuches, pero nosotros...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. 1 d'octubre, les 12 i un minutet. I què va passar fa 90 anys? Bueno, pues, fa 90 anys, un 1 d'octubre, Clara Campoamor defensava el sufragi femení dins de la nova Constitució. I endavant en un ajustat, bueno, una ajustada votació. 161 a favor i 121 en contra. S'aprova per les Corts Constituents el 9 de desembre de 1931 i es va exercir per primera volta en les eleccions de 1933. Gràcies, Clara Campoamor. Ara sí, comencem protagonistes. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també li donem el bon dia a Txelo Climent. Molt bon dia, Txelo.
Bon dia.
90 anys fa que les dones tenen dret al vot. Cuidao que nosaltres coneixem gent que per a poder tindre una cartilla d'ahorros, per exemple, o per poder muntar un negoci, tenia que firmar-li o bé son pare o bé el seu home. No sé si alguna volta vosaltres heu sentit això.
Sí, jo sí que ho he sentit a ma casa.
Uh-huh. Víctor, tu tens constància de que tot això ha plegat a ocorrir?
Claro, per exemple, ma abuela al conter estava el nom de l'home.
Ojo, ojo, lo que aquella dona en aquell moment defensa, eh? És dir, aquella dona era diputada per la circumscripció de Madrid, però no tenia dret al vot. I ella és la que en un moment donat decidís donar aquest discurs famós i demanar aquest dret que podien tindre les dones. I per primera volta en el 33 les dones exercixen aquest dret al vot, que entonces les dones podien ser elegides per a representar un partit polític, però no podien tindre dret ni siquiera a votar. Una pauseta de publicitat i anem a repassar les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Les Alqueries celebra les seues festes patronals fins diumenge 10 d'octubre amb orquestres, concerts, bous i activitats per a tots els públics complint amb les mesures de seguretat sanitària. Consulta el programa a la pàgina web de l'Ajuntament i reserva la teua entrada gratuïta per internet. Les Alqueries en festes.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robust 3, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantinte en forma amb Robustress.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y Tornem es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Ara passem a donar-los les notícies que estan penjades en la nostra web per si algú vol consultar-les de forma més minuciosa. Per exemple, l'aeroport de Castelló reforça la seva activitat en la plegada de 40 avions per a la preservació i el manteniment en hivern per part de l'empresa Brock Air Avian Group. També Oropesa viatja al passat amb les seues terceres jornades històriques. Ha sigut l'alcaldessa de l'Ajuntament d'Oropesa qui presenta junt a Pedro Ruiz Palomero aquestes jornades de viatge al passat. També en Onda se coordina la seguretat municipal en les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Carmina, l'alcaldessa de l'Ajuntament d'Onda, junt a la edil Elena Albalat. També tenim més aconteciments per este cap de setmana que seran molt interessants i que farem un bon repasset. Per exemple, podem anar a Almenara, perquè en Almenara n'hi ha un concurs de fotografia que presenten Juan Negredo i Nacho Abascal. Serà un concurs de fotografia que valdrà la pena visitar. També podem anar a Borriana. Per què? Pues perquè és el Dia Mundial del Turisme i Sara Molina farà visites guiades teatralitzades. Això serà en Borriana per a celebrar el Dia del Turisme. També en Sant Rafael del Riu diuen que presentaran una moció per a millorar la seguretat viària del municipi. Això serà en Sant Rafael del Riu. També des de Paval ens diuen que se farà una reunió en l'Alcora i li recorden a l'alcalde del PSOE que va ser ell el que va recorda el Partit Popular de l'Alcora li recorda a l'alcalde del PSOE que va ser ell qui va ser el seu partit el que va vetar el parany. Per lo tant, no veuen d'allò ben bé que siga Samuel Falomir ara en este moment el que vulga fer aquesta reunió d'alcaldes quan és el seu partit dels que els veta. També Ana Edo, vicepresidenta del Partit Socialista de Castelló, es parla d'aquesta prolongació dels ERTEs i d'aquesta pujada del salari mínim interprofessional impulsada per el president del govern Pedro Sánchez. Ahir, Compromís en Villarreal activava la campanya trencancelado.com per exigir aquestes millores de cercanies i el traspàs de competències a la Generalitat Valenciana. El diputat José Martí, diputat de Castelló, patronat de Provincial de Turisme de Castelló, Virgínia Martí, ens diu que portarà cap més de 11 events nacionals i internacionals durant el mes d'octubre. Qui vulgui informar-se sobre aquestes coses només té que entrar a la pàgina web de Ràdio Villarreal. També la Diputació de Castelló homenagea per l'exposició de Memòria de l'Enginy Femení a les artistes invisibles de la història. Un bon dia per a fer-hi aquest repàs. i Nules presenta el programa de les festes patronals en honor de la Mare Déu de la Soledat. També a la Diputació de Castelló s'adjudiquen el contracte per a la captació de projectes que permetisquen accedir a fons europeus i reactivar la província de Castelló. Això va de la mà del diputat Pau Ferrando. Recordem que ell és el diputat que està recaudant o recaptant aquests projectes que després se beneficiaran d'aquests fons europeus. També tenim en Castelló esta, una nova web més accessible per als síndromes de Down de Castelló. Una nova pàgina on la presidenta Carolina Ballester ens la presenta, una nova pàgina del síndrome de Down de Castelló. També tenim a Pau Ferrando una altra vegada en Voluta CUP i Xarxa TEC per a trencar aquesta bretxa digital en les comarques rurals. Ho presenta Ignasi García i Pau Ferrando i el que vol és aquesta voluntat de trencar aquesta bretxa que hi ha en les comarques d'interior. També a Vila-real tenim una gran fita i és ese Fit Carrera Vila-real que posa en marxa la seva 23 edició, una edició on s'abordarà avui precisament les 8è jornades econòmiques i arts al carrer, que enceten una programació que combina una àmplia programació cultural amb un potent espai d'intercanvi per al sector, per als professionals del sector. Recorden, en Vila-real tindrem este cap de setmana la 33 edició de Fit Carrer. No s'ho poden perdre. Tenim que recolzar això perquè, no obstant el problema que encara tenim de la pandèmia, han de pensar que este espectacle és un espectacle on ens visiten gent de totes parts del món i tenim que contribuir en que esta fita siga lo més, què diríem, lo més enriquecedora possible. Una pauseta i si anem a esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Ara sí, Víctor, què tenim en notícies d'esports?
Pues tant que hem parlat de la nova normalitat, el diumenge per fi tornarem a la normalitat, però la de veritat, la de tornar al futbol com tota la vida.
Quina alegria, eh?
Sí, la veritat és que molta gent, això, pues a lo millor es costava molt registrar-se per internet o després es tocava l'entrada en un lloc que no era el seu i tampoc acabaven d'estar còmodes, per dir-lo així, o no estaven amb la seva gent alrededor, perquè al final tu en el futbol coneixes el que està al teu costat, el que està baix, i normalment vas en els amics. Al final molta gent va per això, i per fi el diumenge ho recuperarem.
Pues sí, i se tornaran a retrobar i se contaran què és el que ha passat i jo crec que se socialitzarà com sempre s'ha fet i se patirà com sempre s'ha fet junts, no?
Sí, al final això, pues, tornaràs a estar en el teu amic, en el teu familiar i tornarà a viure un partit del Vila-real com toca realment. L'altre no... seguia sent futbol però no era el mateix.
Bueno, jo penso que per apreciar el que ens falta tenen que llevar-nos les coses i després ens donem compte... Bueno, és que si haver sigut un espai curt de temps, quizá no ho haurem apreciat, inclús haurem disfrutat el fet d'haver estat un temps sense veure'ns, no? Durant la pandèmia, el que ens ha passat ha sigut això, que al principi, quan ens van dir que no podíem sortir de casa, tot el món... van pegar una volta dins de casa, van veure el que ens faltava, inclús van hi haure gent que se va dedicar a fer molt de bricolatge, hi ha gent que inclús va llegir aquest llibre que no podia, o... però quan ja passava temps, veies que el que necessitaves era deixar-ho d'un poc de costat les coses caseres i es començar a eixir més al carrer. Inclús ens ha ensenyat que les xarxes socials als espanyols no ens agraden tant com pensàvem.
Bueno, hem descobert d'estes de per a reunir-nos i veurem-nos les cares almenys per el mòbil, però sí, la veritat és que ens agrada més la vida al carrer.
Però donat compte, ens buscàvem, veurem-nos per el mòbil, no ens... Tot teníem prou en sentir-nos i avant. I des de luego hem deixat de whatsappejar més, és a dir, ara whatsappegem menys. Entre altres coses, perquè jo no sé tu, però jo quan parlo per WhatsApp... quasi que no m'entere ben bé de lo que volen dir-me. Tinc que dir, a veure, quedem, però quedem per telèfon, perquè si no... No, a les 9 i quarto no puedo, no, però mañana... No, parlem, no?
Sí, al final n'hi ha que tornar a la normalitat i això, el diumenge a les 6 i mitja, Villarreal Betis, com tota la vida ja.
En el camp al 100%?
Al 100%, l'únic, això encara no se podrà ni menjar ni beure tot allò que no siga aigua. Ni fumar, però bueno, per a mi ja és un partit 100% normal i esperem que el Villarreal guanyi.
Home, allò de fumar està bé, no? Perquè al final estem convertint-nos en una societat més sana. Clar, lo de menjar sí que ja sí, és un partit que te toca, que és molt tard.
A les 9 de la nit.
Claro, pues això, no sé.
I després, a veure, lo de fumar, sempre hi ha gent realment que li molesta que el del costat estiga fumant, perquè a la millor no ha fumat en la vida i...
Claro.
I bueno, és un tema a part, però bueno.
Ens podríem aguantar un poc, ens podrien aguantar la gent que fuma i que n'hi haurien espais per a fumadors, que la gent que li agrada socialitzar en els fumadors també va a aquest espai, no cal que fume al puesto, no?
O sigui, al descanso anar sent a una part fora, però bueno, ja és un partit normal.
Mireu, jo, per lo que fa lo de fa temps... Recorde que algú m'ha dit que en els cines se podia fumar. No sé si algú que m'està sentint
bueno,
pot dir-me.
Jo crec realment que abans, Susana, en tots els llocs es podia fumar.
Jo recorde que inclús dins dels hospitals, en la residència, que tot se sentia a la residència, sí que inclús en les habitacions. Per lo tant, si ara anem avançant i ja no se pot fumar en un estadi de futbol, perquè, clar, tu tens molt a prop el del costat, pues és un acte de respecte també, encara que te deixem fumar, bueno, si el del costat no és fumador.
I bueno, per a completar, dir que el avui a les 7 de la vesprada juga el B contra el Sabadell, en Sabadell en un punt li seria suficient per a seguir de líder, i que el diumenge al migdia a les 12 les xiques van a Sant Sebastià a jugar contra la Real Societat. Estaria bé puntuar perquè portem una setmana de dos derrotes.
No, a més, les xiques sí que em sap greu perquè com a que són molt campiones no mai hem vist que tinga aixina moltes voltes que s'ha perdut, no?
Claro, l'any passat pràcticament cada partit que se jugava era una victòria segura. Ara ja estàs en primera divisió, tot costa més, però això, ojalà hi puguem empatar en un camp realment complicat també.
Mira, m'estan enviant un WhatsApp. No sols se podia fumar en els cines i en els hospitals, sinó també en les classes del col·legi de nens menuts. És a dir, els mestres fumaven des de les classes, que m'ho acaben d'enviar en un WhatsApp. Per tant, fija't si al final va evolucionant la cosa, que al principi pensàvem, bueno, si en els restaurants es pot fumar i en els bars es pot fumar, oh, que desastre, no? Pues em diuen que també en els col·les, dins de les aules, no es podia fumar.
Això no ho recordava, veus? Però jo crec que si, si durant aquest temps ens hem acostumbrat a no fumar en certs espais, pues jo crec que la gent hauria de respetar-ho i seguir, ja que ho has après i has fet l'esforç de no fumar al carrer ni en els espais públics ni res, pues continuar en això, perquè no és simplement per tu mateixa, és per la gent que tens al teu voltant.
Pues això. Més notícies d'esports?
Ja, el dilluns veurem com acaben tots els resultats. Esperem que vagi bé la setmana.
Com que penses que quedaran diumenge el Villarreal-Betis?
Crec que guanyarem.
Crec que guanyarem, de molta diferència, poca.
Va, fica un 2-1. Fica un 2-1.
Un 2-1. Veus que sempre fem, sempre fem porres. Txelo, tu què dius?
1-0.
1-0. 1-0. I jo què dic? 2-1 l'ha dit ell. Clar, a mi només me queda el... Bueno, jo 2-0.
Ojalà.
Però així quedem. Sabeu que me pregunten? Que després de que fem la porra, no? De que va... però què vos jueu? Res. Nosaltres així mos juguem que ens volem molt i que el que guanya, pues, li diem felicitats i au. Una pauseta de publicitat i el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda, en Villarreal, del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¡Ay!
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
muéstrame el camino que yo voy.
I com cada divendres tenim amb nosaltres Santi Cortells, ell és professor de llengua. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
De qui anem a parlar avui?
Pues avui anem a parlar d'un polític historiador del segle XVI, que és Rafael Martí de Viciana, que molta gent dirà, i qui és ese home? Doncs després ho explicarem, però és el que està darrere d'aquest taulellet que té molta gent en sa casa, a Vila-real, en el mapa de l'antiga vila medieval, tan bonico. Pues ell està darrere d'això i dèiem anem a parlar avui.
Pues fem una miqueta de memòria. En què va consistir això de la guerra de les Germanies?
Bé, pues resulta que Martí de Viciana va participar en esa guerra, en la guerra de les Germanies, de la part imperial, el bàndol imperial, i hi feia de correu entre son tío, que era el governador de la plana, Ramston de Viciana, i el virrei Diego Hurtado de Mendoza. I clar, ell té una visió d'això de les Germanies molt concreta perquè ell va matar a son pare els agermanats, no? Els a dir els que estaven de l'altre front, al que ell pertanyia. La revolta de les Germanies, perquè, per fer una miqueta de context, va ser una rebel·lió armada que es va produir així al Regne de València, també a les Illes Balears, ja ben entrat el segle XVI, en el temps del rei Carles I. No va tindre més repercussió més enllà del Regne de València, és una cosa pròpia valenciana, i les causes, doncs, els historiadors les analitzen, doncs, per exemple, la pèrdua de poder dels nobles valencians, la pèrdua de drets del poble valencià contemporàniament. Al mateix temps, en aquella època, n'hi havia convulsions a Europa que marcaven la primera crisi del sistema feudal. Recordeu que en el segle XVI és evident que tot aquest sistema entra en crisi, no? I fan referència a la insurrecció anglesa del 1381, als Chiompi italians, els Irmandiños gallecs, les comunitats de Castella, les guerres camperoles alemanyes, que van començar després de l'inici de la Reforma, per cert. Tot això fa que molts historiadors consideren les Germanies com una primera revolució moderna o, a l'altre costat, un simple alçament tardà i feudalitzant contra l'europeisme de Carles V. N'hi ha aquestes dos postures, una miqueta d'anàlisi del que van representar les Germanies. Va haver diverses lluites paral·leles en les Germanies, com la dels menestrals i el poble menut contra la oligarquia urbana, contra els que manaven de les ciutats, la dels llauraors contra els senyors, i de per la de la diversitat religiosa, en concret la musulmana, contra l'uniformisme de l'Església de Roma. Uniformisme que es va manifestar també a altres països, com hem dit, Alemanya, per la Reforma, i allí també va haver, per cert, revoltes similars. Després hi ha una altra cosa, que és la Segona Germania, ja parlarem algun dia, però això ja passa molt de temps després, al final del segle XVII. Són una revolta pròpia nostra, valenciana, i és curiós també perquè a partir d'aquestes revoltes se van crear estatuts gremials, sobretot els va impulsar un home que es deia Joan Llorenç, que és el que es considera l'ideòleg de tot això, i el que pretenia era establir una república. Imagina't ja, al segle XVI, una república valenciana, encara que es referia més a la república de les ciutats, en un concepte del segle XVI, no? No el podem comparar en el que és avui en dia. Què volien? Doncs controlar els municipis per a tindre un millor govern, sanejar les arques públiques, totes aquestes coses que encara estan en discussió avui en dia, però que en aquell moment estàvem en aquest impàs d'època medieval a època moderna. Així que al final la burgesia valenciana, doncs, el que va fer va ser buscar una eixida negociada, i la revolta, doncs, ja sabeu que va acabar caent, i doncs va perdre l'altre bàndol, el bàndol, jo diria, popular, no?
També hi ha algo que ens crida l'atenció, i és quina relació té Martí de Viciana amb Borriana.
Després parlarem més, perquè molta, i a més és que és bastant curiosa. Quan acaba esta guerra que acabem de comentar, Martí de Viciana fa, o comença a fer de notari i administrador i escrivà, perdó, de Borriana, i per tant s'establís allí definitivament amb raó d'esta professió. Uh-huh. Entre el 1542 i el 47 Martí de Viciana va ser membre de les Corts del Regne i per això va participar en les Corts de Montsó del 1542 com a síndic de Borriana, de Vila-real, de la nostra ciutat, uh-huh, i també d'Ademús. El van triar, cita literalment, tachador i rebedor de gà el riu Xúquer, compresa la vila d'Algesira, amb vista del pagament del servei que oferia.
Recordem d'on ve això de les Corts de Montsó.
Les Corts de Montsó, en concret, aquestes que he citat, són les del 1542, i se van celebrar, perquè són diverses sessions, entre el 23 de juny i el 6 d'octubre d'aquell any, a la ciutat de Montsó, que està a Osca, Huesca. Van ser presidides pel rei Carles I, el qual, per tant, era president del general o de la Generalitat. Uh-huh. Era diputat en cap del general o president de la Diputació de la Generalitat, Miquel Puig. En aquest moment França estava envaint el Principat, va posar-se a Perpinyà, ja sabeu que posteriorment, al 1659, va caure els Pirineus en el tractat aquell, i per això es va crear una altra generalitat un any després, que va ser la Generalitat de Perpinyà, el que els catalans anomenen un dia la Catalunya Nord.
Uh-huh. També sabem que este home estudia dret i és a València on ho estudia, no?
Sí, això sembla ser que el 13 de maig del 1559 consta en el llibre d'aveïnaments, com a veí de la ciutat de València, i es veu que també fa alguns estudis en lleis a la Universitat de València, però a causa de la guerra que acaba de comentar, la de les Germanies, el que no va poder acabar va ser el seu doctorat en dret, però després en la seva obra, doncs, tot això ho compensa. Va residir algun temps allí, després es va desplaçar a Dènia, va participar en la Guerra de Germanies, com hem dit, al costat del bandó imperial. I, clar, el 1522, com havia dit, va haver de presenciar la mort de son pare. Després, al final dels seus dies, a on el va passar? A on havia nascut. És que això és una tendència, d'on naixes, els últims dies tornar, no? Com que ja tens la idea que tu has de tornar al lloc d'on vas vindre, no? Aleshores ell se'n va a Borriana el maig de 1582. Després d'acabada la guerra comença a exercir de notari, d'escrivà, com he dit, Una cosa curiosa que de vegades ens oblidem, i és que estava casat amb Paula Narcisa Tarragó. Va tindre 9 fills, este home. Va participar en moltíssimes coses de l'administració del Regne de València.
Uh-huh. A mi, jo no sé en este moment què me fa més gràcia, no? Si és començar per allò de que va tindre Borriana moneda pròpia o que hi havia imprès en ixa moneda, en ixe de paper era, i que era per valor d'una peseta. Que Borriana té moneda pròpia? I què figura en ixa moneda?
Mira, sempre en tots els programes que fem intentem veure un punt de curiositat, i este és un. L'efígie de Martí de Viciana figurava en uns bitllets, n'hi havia de tres tipus. El de una peseta, el de 50 i el de 50 cèntims i el 25 cèntims. Això se va emetre durant la Guerra Civil Espanyola i la emissió la va fer el Consell Municipal de Borriana, concretament l'1 de desembre de 1937. No fa molt, en l'any 2002, commemorant el 15 centenari del naixement de l'autor que estem comentant, se va fer una rèplica, que això pot ser el que la gent haurà vist, perquè qui tinga els originals, els aficionats a això dels bitllets i tal. Per tant, sí, Borriana va emetre la seva moneda pròpia, i així tenim una imatge que fica el Consell Municipal pagarà al portador una peseta. I vaig ficar Borriana, 1 de desembre de 1937. Després ahí tenim la foto de Martí de Viciana a l'esquerra, i en la part de darrere del bitllet garantitzat de circulació local. Això durant la República en guerra doncs, va ser habitual, va haver altres ciutats com Alacant o no sé, diverses ciutats que van emetre les seues pròpies pessetes.
Només va circular de forma local, és dir, no, només podia utilitzar-se per a lo que era la població de Borriana, no?
Sí, però encara així és curiós que Borriana, no fa tants anys, en el segle XX, va arribar a tindre les seues pròpies pessetes.
I tant, i tant.
I bé, el bàndol franquista ja sabeu que no les reconeixia i això doncs, va fer més mal encara l'economia de la República perquè venien les pessetes dels pobles on ja, diguem, ja havien caigut els pobles, no? Aleshores, n'hi havia més pessetes, inflació, totes aquestes coses. Uh-huh. I bé, este senyor, com sabeu, era net, Martí de Viciana, del polític escriptor Martí de Viciana el Vell. Per a distingir-lo sempre li diem el Vell, que va morir al segle XV, i fill de Martí, que era comanador a Borriana.
També en Vila-real té una relació més o menys, com diria, forçada, no?
A veure, més o menys recordem que el 13 de maig de 1559 consta la seva acta en el llibre d'aveïnaments de la ciutat de València. Això ja ho havíem dit, no? Després, bueno, hi va per diverses ciutats oferint els seus serveis per aparèixer les seues cròniques i una d'elles és Vila-real, no? Arriba un acord el 3 d'octubre de 1562, visita el Consell de Vila-real i el Consell de Vila-real li dona 40 reals castellans com a primer pagament per a les pàgines dedicades a Vila-real en esta obra.
És dir, Martí de Viciana no feia res a canvi de res, i esa era la realitat. I quan intervé el fill de Martí de Viciana? En quin moment apareix?
El fill de Martí de Viciana apareix 2 anys més tard, el 29 de juliol de 1564. El Consell també li paga 57 sous i 6 diners a Mateu de Viciana, que era un dels 9 fills, no?, que havien comentat abans. Mateu de Viciana era fill de l'escriptor, i dibuixa i talla el gràfic amb el retrat de la vila que il·lustra i encapçala el típic taulellet que molts veïns tindran a sa casa. Mateu de Viciana va fer el gravat amb el plan o l'ideograma de la vila el 1564, com he dit, perquè així volia acompanyar la descripció de Vila-real a l'obra de son pare, Rafael Martí de Viciana, que se dia Crònica de la ínclita i coronada ciutat de València i de su rei.
Reino. Però ahí, per lo vist, no acaba la seva relació amb Vila-real, que s'estén al convent on ara descansen les relíquies de Sant Pasqual. Com és això?
Sí, això és una curiositat. La relació de Martí de Viciana amb Vila-real no acaba amb el que he dit, que va ser una relació administrativa de treballador per ser cronista. Al setembre de 1569 li donen 38 sous per una altra demanda feta per una altra, en relació amb una demanda dels comptadors reials. I el 20 de novembre de 1580 Martí de Viciana dona al convent del Roser, on descansen les relíquies de Sant Pasqual, tota la seva biblioteca personal integrada en molts incunables i obres de caire humanístic. Com sabem, a veure, Martí de Viciana mort a Borriana el 21 de maig de 1582. Sant Pasqual va estar a Vila-real entre el 1589 i el 1592. És a dir, que quan ell va vindre 9 anys després d'esta donació, ahir n'hi hauria, en el seu convent, molts dels llibres de Martí de Viciana, que segurament Sant Pasqual els veuria, no sé si els consultaria o què.
Fem una paradeta i continuem en res.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Les Alqueries celebra les seues festes patronals fins diumenge 10 d'octubre amb orquestres, concerts, bous i activitats per a tots els públics complint amb les mesures de seguretat sanitària. Consulta el programa a la pàgina web de l'Ajuntament i reserva la teua entrada gratuïta per internet. Les Alqueries en festes.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor Cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Després d'esta pausa publicitària, torne a col·locar un poc els oients en allò per no perdre el fil. Ens hem quedat a que Martín de Viciana està documentada la seva mort del 21 de maig de 1582 i parlàvem de que tota l'obra se la deixa en el convent del Roser, el que és avui en dia la Basílica de Sant Pasqual. En definitiva, que a Villarreal i a tot el País Valencià ens ha deixat tot un llegat de coneixement i diverses obres, és aixina, no?
Sí, i com a historiador, la seva obra va ser l'esmentada crònica, va invertir quasi 50 anys de sa vida i el que fa és desenvolupar i articular una història general de la ciutat de València i del Regne de València. Amb un esquema que era bastant innovador per al temps, el dividís en 4 llibres. El primer llibre de la crònica, el llibre primero de la crònica de la ínclita i coronada ciutat de València i de su reino, del qual no queda cap còpia, i ahí descrivia la història de la ciutat de València des de la fundació fins al segle XVI. O sigui, tot un tresor. El llibre segundo de la crònica l'edita Joan Navarro, que veurem que li edita un altre llibre, el 1564, i fa referència als antecedents de la noblesa valenciana. I què fa? Ho ordena, estos antecedents, en ordre alfabètic. I això li suposa que li destruïsquen, que li cremen, que li molts exemplars, molts llibres, perquè molts dels nobles que apareixien en aquest llibre se van sentir ofesos per les coses que apareixien ahí. Així que una miqueta més i no ens queda ni un, el llibre segundo. Després tenim el llibre tercero, i ahí fa una descripció curta de la noblesa espanyola i europea, del patrimoni del rei, dels ordes militars i dels monestirs del Regne de València. Este llibre és una preciositat. Jo no sé si fan això que fan còpies originals reproduint el llibre, però seria un autèntic tresor que la Universitat de València ho fera, si no ho ha fet ja. El llibre quarto de la crònica de la ínclita i coronada ciutat de València i descriu el que havien comentat al principi, que és la guerra de les Germanies en este últim llibre.
I
un facsímil, només hi ha la paraula. Un facsímil és una reproducció tal qual era el llibre en la primera edició. I estos llibres solen ser cars, però pagaria la pena.
I en la nostra llengua? Sí, pel qui no sona, el valencià. Sembla que va tindre un paper central en Rafael Martí de Viciana. Fins a quin punt va ser així?
Perquè tota l'obra de Martí de Viciana en un primer lloc s'escriu en valencià. Però, com sabeu, hi ha diversos períodes de castellanització del regne, iniciat sobretot per els més poderosos, i així n'hi ha un moment fort, que és el segle XVI. i això provoca que finalment es publiqui l'obra en castellà, però que es veu que originalment s'havia escrit en valencià. Altres cronistes del seu temps, com Beuter, també canvien del valencià al castellà. És el segle de la castellanització forta. S'edita el 1566, no es torna a reeditar fins al 1881, dic, l'obra de Martí de Viciana. Així, en aquesta pregunta que m'has fet, aprofite, i ell va escriure un llibre molt curiós que es diu Libro de las alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana.
Ojo.
I en este llibre és molt curiós perquè exposa les dificultats de castellanitzar la llengua dels valencians. Joan Navarro, que havia aparegut abans, era l'impressor de les cròniques, o d'una de les cròniques, va fer l'edició el 1574, i al segle XVIII i XIX això es torna a editar. I quina és la tesi de Rafael Martí de Viciana? Perquè és molt curiosa. Ell, la tesi seua és que el valencià ve directament de l'hebreu, del grec i del llatí, i que és molt pròxim, sobretot al llatí, i per tant és una llengua molt pura, i de fet el que fa en una part del llibre és recollir més de tres paraules demostrant que el valencià és més pròxim al llatí que altres llengües. Per exemple, apareix la paraula del llatí cel, valencià cel, llatí farina, valencià farina, germana, germana, regina, regina, de fenestra, finestra, i en una part del llibre diu: i més ha concedit Déu a València una llengua polida, dolça i molt bonica, que amb brevetat moderada exprem els secrets i profuns conceptes de l'ànima i desperta l'ingeni a vius primors on li resulta esclaridor. Esta llengua la van formar del millor que hi havia en la llemosina, i perquè els faltava van recórrer a tres llengües més excel·lents de totes les del món, segons abans hem provat. Perquè, clar, les llengües aquestes que he dit, el grec, el llatí i l'hebreu, són les llengües, el grec i l'hebreu, de la Bíblia, les llengües clàssiques, les llengües, diguem-ne, que tot el món de la cultura conreava. I el que defensa, la tesi que defensa, és que el valencià és molt pròxima, per tant, era una persona que s'estimava el seu poble i la seva llengua. Per això he volgut parlar avui d'ella, sí, perquè ell és el que ens porta, el seu fill, en aquest gràfic que va fer de la nostra vila medieval, ens porta als nostres arrels, i als nostres arrels crec que hem de tornar quan estem desorientats, sobretot, i quan no sabem cap a on anar, doncs hem de tornar al que era la vila medieval i al que és la nostra essència, el que hem sigut i som nosaltres.
D'alguna manera ens fa recapacitar, ens torna a l'inici, i per allò que parlem no sap ben bé per què, quan ho estan les últimes dies de la seva vida, torna allà on ha nascut, no?
Sí, això diuen. Sí, que de vegades diuen també que els iaios s'assemblen molt als xiquets, en això. Així que jo crec que hem de quedar-nos en aquest pensament, no? Que esta gent ens recorda cada vegada que la consultem el que hem sigut i el que d'alguna manera hem de continuar sent.
En estos repassos que fem de persones que han tingut molt que veure en la vida que avui tenim. Mm-hmm. Està molt bé sentir-los o veure què ha sigut la seva història per reconèixer el valor que tenen. Jo no imaginava que este personatge estimava tant el valencià, una llengua a la que jo adore.
Sí. Sí, entre altres coses, estimava el valencià i estimava el seu poble i estimava la nostra vila. Per això, bueno, gràcies a ell en part sabem moltes coses de la nostra vila real, perquè jo crec que ho va fer amb estima, I després també curiositats com la que hem dit a meitat programa, no?, de les pessetes pròpies de Borriana. Mira tu, sí, nosaltres també ens hem recordat de Martí de Viciana, que fins i tot la nostra població veïna va ficar la seva
pròpia moneda.
La seva pròpia en la seva cara, la seva fitxa i en el bitllet de pessetes. Borrianenques.
Santi Cortells, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i haver-nos fet este repàs tan meravellós d'este personatge que va posar en valor allò que a voltes no ens n'adonem que en té tant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ay. Fonsi. Tiwa. Oh, oh no. Oh no. Oh. Hey, go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tiwa. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, yeah. Quiero respirar tu cuello. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora, mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una...
Sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y popeye de limón. Refresco milagroso, quema la arena, peligro, medusa es la crema, Nivea. La noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas, sudores y sábanas, turistas fritos, olivas rellenas, me doy un paseo, of course, en chancletas...
I ara tenim amb nosaltres al senador nacional per la província de Castelló, Carles Mulet. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Senador, vostè li acaba d'arribar una invitació, perquè li acaba d'arribar una invitació de Su Majestat el Rei, i en el seu nom el jefe de la casa té l'honor d'invitar-lo a una recepció en ocasió del dia de la Fira Nacional que oferirà els seus majestats els reixos en el Palau Real de Madrid el dimarts dia 12 d'octubre a les 12:30 del migdia. On li demanen una indumentària especial, no?
Sí, a banda de la curiositat, no, d'esta invitació, me conviden perquè soc ara portaveu del grup parlamentari, i és, el protocol marca que si soc home tinc la vestida d'una manera i si soc dona d'una altra manera, no? Encara avui dia.
Clar, és prou curiós perquè li demana a les dones que vagin vestides de curt, i a vostès que porten un traje oscur. Jo en este cas, bueno, cadascú que vagi com vol, però que em demane a una dona que vagi de curt, quan una dona pot anar de curt de llarg i un home pot anar de curt de llarg, en funció de com ell se senta millor, no?
Sí, és que és absurd que encara...
Se falta respecte?
A mi me pareix que sí, que és primera això, que bueno, a banda de que la monarquia sigui una institució fora del temps i de l'espai, que encara estiguem en aquests protocols o aquests requisits on te diguen que per el teu gènere tingues que anar vestit d'una manera o d'una altra, damunt, i si vull anar d'un color clar, no puc anar d'un color clar. És absurd, no? I una dona perquè té que anar de curt. És que és... I la discriminació de gènere encara avui en dia en una institució que en teoria hauria de ser exemplar, crec que encara demostra, no? Justament ha coincidit, no? Que avui tots estem commemorant el dia que estem commemorant, en que encara una institució com esta, de la importància que té encara avui en dia, encara estiguen estos paràmetres de...
Sí, en este cas és perquè l'actualitat mana, vostè ho acabava de rebre, esta invitació de la Casa Reial, i clar, nosaltres avui fa 90 anys, 90, que a les dones se'ls permetia, o no, en este cas no, encara no se'ls permetia, avui fa 90 anys que Clara Campoamor defensava el sufragi femení dins d'esta nova Constitució. El defensava avui, un dia 1 d'octubre, fa 90 anys. Una dona que podia ser elegida com a política, però no podia votar.
Sí, sí, però també feia poc, eh? De fet, hi havia únicament 3 diputades en el Congrés de Madrid, perquè se l'havia deixat també l'any 31 que foren triades. I hi era un cas excepcional, no? Que hi hagués 3 dones allí entre 300 i pico homes, no? Però no, era això, no? Podien ser triades d'aquelles maneres, però no podien elles votar.
Unes contradiccions com que, clar, jo m'assombre i m'alarme moltíssim, però vora, jo he baixat a prendre un cafè quan em toca i m'han preguntat la gent, no? I jo he dit que convidava el senador Carles Mulet per a parlar d'aquest tema, i jo, un matrimoni que tenen 81, ell ja 79, i jo dic, és que me pareix increïble una dona poder estar triada i no poder votar. Bueno, ells m'han dit, bueno, pues que no te parga tan increïble, així tens un matrimoni que jo no podia tindre llibreta d'agorros, no tenia 21 anys, però a més, ella diu que ella no podia ser, no podia muntar-se un negoci, que ella volia muntar-se un negoci, no li firmava l'home. Però l'home, el bo del cas no és això, l'home, el bo del cas és que l'home, que m'ha aparegut una declaració tan bonica, tinc que dir-la. L'home m'ha dit, és que jo no volia ser partícip de tot això. Jo no volia tindre l'obligació de ser jo el que anara a firmar algo que la meva dona volia emprendre. És que jo també era una víctima. Què li pareix, senador?
Clar, i això no fa 90 anys. Això
però és que ell se sentia també una víctima. Ell també l'obligaven a tindre aquesta postura.
Però és que això encara passa. Hi ha països que encara passa. Hi ha països que les dones no poden treure carnet de conduir. Hi ha països on les dones, això, davant d'entitats bancàries o davant de qualsevol procés de l'administració, té que ser l'home qui dona la cara per ella. I és una cosa que és molt recent, no? És una cosa que en el temps, les persones que tenen 80 anys, això farà 40, potser no farà tants.
Clar.
És que l'ha passat. I per això de gran poca de perspectiva, no? de com estem i d'on venim, no? De lo important que és la fita històrica de que fa 90 anys que bueno, para ir molt de temps, però en la nostra història recent no estan, no?
És dir, claro, i jo me trobé a dos persones que diuen, bueno, i de què tas hombres estan? I sobretot m'ha pregut interessantíssima la postura d'ell, que ell diguera que a ell també l'obligaven, val? A que ell exercira de, no sé, de què, de amo, de, sí, sí. De l'ente del costat, que lo que li ocorria és que el sexe que tenia era el femení. Entonces, per això m'ha sorprès tant esa postura d'ell, i me pareix tan interessant que avui siga vostè, que siga senador i no senadora, la que vinga a posar en valor esta diputada.
Que és una persona que això, que la història tampoc no li ha fet justícia, crec, que és una fita històrica, perquè damunt no és... Tenim que veure també el context històric, i Espanya va ser un dels països capdavanters en aconseguir això, perquè hi havia els països nòrdics, i para de comptar, la resta d'Europa va vindre molt després, inclús Suïssa, no?, que sempre ha sigut l'espill dels països avançats, fa 40 anys que se permet a les dones votar, i que fa 90 anys a l'estat espanyol s'aprovava per fi que l'igualtat real entre homes i dones. Diu molt, no?, també d'aquests valors positius que tenia la república, perquè moltes vegades s'associa la república amb la guerra i amb tot el que va vindre després, però vam ser un dels països més avançats d'Europa en molts drets d'aquest tipus, no? I la figura de Clara Campoamor està molt... Sí, en algun llibre de text s'estudiarà, però és un paràgraf, i crec que va ser una persona molt... molt important per als drets de tots, de fi al cap, perquè, clar, que no estem parlant únicament de les dones, estem parlant d'una societat normal del que hauria de ser. És que avui en dia penses, no?, que abans les dones no poguessin votar, o que comentaves, que no poguessin treure una cartilla del banc, o que hi haguessin treballs que estaven vetats per a les dones, que encara hi ha països, en França, per exemple, hi ha treballs que les dones no poden. I mira, que França sempre és un espill, no?
És que em pareix una cosa surrealista. Sí. Hi ha algo que me llama l'atenció, i és que en ese moment, clar, no és del 9 de desembre, el fet de que se puga votar del 31, no s'exercís al 33. Però, claro, en esa votació n'hi ha 161 a favor i 121 en contra. I s'està parlant de que el mateix Partit Socialista no li dona els vots a Clara Campoamor.
Sí, no, de fet, si entres les cròniques de l'època, és Victoria Kent, diputada també,
sí,
dona,
sí.
La que és més vehement en contra de donar el dret de vot a les dones, no? L'argument és que les dones estan influenciades per l'home o per l'Església, i que això donaria un resultat conservador i no un resultat progressista. O sigui, que ha sigut un debat curiós, no?
De les tres, és una, no la recolza ninguna de les altres dues dones.
No. I eren posicionaments, eren dones d'esquerres, en teoria, que haurien d'estar més proclius a reconèixer aquest dret, però per aquesta reticència, no?, de que la dona no era un ser adult, que la dona era un ser, això, menor d'edat, manipulable, i que no votaria el que ella podria votar, sinó que el que el seu home o el que el capellà li diguera que votaré. I hi ha encara aquests debats, i és interessant, no?, veure i les barbaritats que s'arriben a dir fa 90 anys en el Congrés, perquè arguments qualificant a la dona com a un ser inferior, i és molt curiós veure això, i de posicionaments progressistes, moltes vegades.
Però, sap, jo esta reflexió volia fer-la perquè a voltes això se'ns oblida. Que vostè ha vist, mire, per allò de que a voltes la ficció ens avança coses, que ho veiem com algo, per exemple, jo he vist la plataforma Netflix, El cuento de la criada, jo no sé si vostè l'ha vist.
Un poquet, sí, al principi.
I a mi em pareix allò que no, que com? Bueno, és que no fa tant...
Clar.
Cuidao,
Sí, sí, no fa tant, i encara, jo ho he viscut encara, quan ves una, els comentaris, quan ves una dona portant un taxi, quan ves una dona conduint un autobús, els comentaris que hi havia al voltant, no?, de desconfiança, són coses que estan allà, no?, o les primeres dones que van a plegar a ser alcaldesses, ja veurem com ho fa esta que es dona, no?, i aquesta desconfiança, aquesta distància, quan un dia és una cosa que ja... hem superat, pareix que estigui així, però jo crec que això passa en tots els avanços socials.
Clar,
no?
A mi el que em dona por és que no ho repassem, que no ho recordem, que no ho posem damunt de la taula, i que se'ns oblide, i que perguerem terreny. Això és el que a mi, en realitat, per això avui li faig un homenatge a aquesta dona, perquè, clar, i si mos pareix que és lo normal i ens torna a passar el mateix...
Claro, pero això és el que diuen. Això passen totes les avances socials, que tenim molt assumits, com si foren de sempre, coses com el divorç, també, lo complicat que va ser, no? I obligar a una parella a estar junta si no se volia, perquè tenia que estar, o els avanços del matrimoni de persones del mateix sexe. Són coses que avui en dia ningú se planteja, tot el món ho veu com el més normal del món, però és que fa 10, 15 o 20 anys no era normal això. Per tant, i oblidem, no?, lo que degré patir esta dona, lo que li degrem dir sí, fora de la seu parlamentària, no?, perquè...
Ella va ser la creadora de la Unió Republicana Femenina, ¿vale? Però a mi me llama molt l'atenció, a més, m'he documentat sobre això perquè em dona molta llàstima, eh? Ella diu que ella s'ha d'apartar de la política, perquè d'ella la fan fora de la política. I ella paga un preu molt alt i el reflexa en un llibre, que és Mi pecado mortal, el voto femenino i jo. És dir, clar, jo no sé, al millor, si no haguem tingut la ruptura de la guerra civil i demés, no s'haurà vist en aquesta situació, però és en aquest espai de temps, inclús que elles que les mateixes dones exercissin una repressió sobre ella, eh?
Sí, sí, no, és moltes vegades això. Vem tot en un plan com si hagués sigut molt fàcil i no reconeixem els drets que hem aconseguit gràcies a qui s'han aconseguit. Això en qualsevol àmbit, com diem abans, no? Que avui estiguem, això, per exemple, gaudint de vacances o d'una jornada laboral de 35 o 36 hores o de poder casar-nos amb qui vulguem, això abans ha portat gent a la presó, ha portat gent a l'exili, ha portat gent a la mort, inclús, i moltes vegades ens oblidem, no?, de per què estem així, com estem així, per què estem gaudint, no? I en aquest cas va ser, que està clar que va haver una guerra, que aquest dret de vot va durar 3 anys i després... fins a recuperar la democràcia no va poder gaudir-lo, no?
Però... Sí, però quan vam tornar votàvem tots dos, la dona i l'home, és dir, sí. I aquest dret no se va perdre.
No, i inclús de grans exemples segurament per a molts països que van vindre després. França va vindre després el dret al vot a la dona. Mira, França, la de la igualtat, fraternitat, i en Anglaterra, parell, en Itàlia va vindre després que l'estat espanyol. En Sud-amèrica, la majoria de països, o sigui, que el que van aconseguir així segurament també va ajudar a altres països a que donaren ese pas, no? I està clar, és un dret que van aconseguir i ja després ningú va, quan se va recuperar el dret a que tots poguessin votar, ja ningú s'ho va plantejar, era una cosa normal. Però...
En este moment, en el Senat, en les Corts, tenim aquestes figures lluitant per algo que ho veuen un poc utòpic i que al final vostè considera que s'acabarà aconseguint?
Jo crec que... clar. Ja pensé que una de les grans batalles va ser el tema del matrimoni igualitari, no sé, que van haver les seves figures polítiques, que se reconeix i s'atasca, que també han patit moltíssim. Vull dir, crec que també, afortunadament, no tenim aquestes batalles tan bàsiques o tan essencials. Jo no, m'agradaria pensar, no?, que no estem en aquest nivell de reivindicació, no? Sí que hi ha cosetes que van avançant, per exemple, tot el que s'ha avançat és aquesta legislatura en el tema de la mort digna, que també s'ha muntat un debat ideològic i inclús religiós al respecte, i crec que d'ací 10 anys tot el món ho veurà com una cosa normal i assumible, no? Recordem que dia la dreta més reaccionària al matrimoni igualitari, després van ser els primers que el van exercir, i ser dret, o el dret al divorç, tòpics, no? Però hi ha gent que en tribuna va ser molt beligerant i després s'ha divorciat 3 o 4 vegades. Són aquests avanços que anem aconseguint, a pesar de que durant el debat i durant la tramitació és dur, no? I l'últim ha sigut el tema de per a mi, no?, el que he viscut en primera persona, el tema de la mort digna, que pensé que el poder regular, que una persona quan vulgui posar fi al seu patiment pugui fer-lo de manera assistida, és un dret que el disfrutarem. Ojalà no es faci falta disfrutar-lo ningú, no? Però que el volem normal d'ací 4 o 5 anys. I així anem avançant com a societat, no? Com...
Claro, en este moment, d'ací 90 anys també parlaran de que, claro, diran, com no podria tindre dret d'una persona a decidir si volia seguir vivint o no volia seguir vivint. També se veuran una miqueta, ni siquiera se ho plantejaran, se sorprendran quan ho repassen. Jo, claro, vaig un poc més enllà, perquè, claro, tot això ja ho hem aconseguit. Ara n'hi ha unes figures que volen que la monarquia desaparega. En este moment, quin és el grup, o el partit, o el moviment que més ho demana o més està pendent de que la monarquia sigui una cosa votada?
I crec que pràcticament tot l'esquerra del Partit Socialista, no? El Partit Socialista pensa que és el principal problema a hores d'ara, que aquest tema no s'aborda en normalitat. Mm-hmm. Que és un debat normal. Tenen que decidir quin tipus d'estat volem. Que el cap d'estat se tria o no se tria, no?
Se té que canviar la Constitució per a que se trie, perquè, claro, diuen que és una monarquia parlamentària.
Vale, però la Constitució l'han canviat per al que ha volgut, l'han canviat per a salvar els bancs, i la Constitució al fi i al cap és una regla de joc, i les regles de joc les fem les persones per a organitzar-nos, no? I quan s'ha tingut que adaptar, s'adaptar sense cap tipus de problema, igual que el Estatut d'Autonomia s'adapta quan avances. Fa 40 i pico anys.
Claro, i per a preparar tot això no està allò de que ja estan demanant-li a l'emèrit contes de lo que feia, quan tot el món sabia lo que feia i com ho feia. Sin embargo, és com que s'està preparant, o la sensació que tenim el ciutadà, és que s'està preparant tot poc a poc per a que no siga el millor tan traumàtic?
No, jo crec que els partits majoritaris no els interessa obrir aquest debat. No?
Quan parlem de partits majoritaris, quins partits parlem?
Sí, Partit Popular i Partit Socialista són els partits que als quals, al voltant dels quals pivoten sempre els governs, i posant com a exemple què passa en la llei Sàlica, per exemple. Això està dient encara. Són temes, o sigui, estem parlant d'una institució, com diem abans, que te fa anar de curt si eres dona i de dos curts si eres home.
Clar, perquè això també era algo clar, com vostè m'ha portat lo de esta invitació, vostè anirà?
No anem mai, perquè pensem que, bueno, que és un dia que tampoc no tenim res, que se celebra el dia 12 d'octubre, la Hispanidad, que és el descobriment d'Amèrica.
Vostè celebra Compromís celebra el 9 d'octubre?
El 9 d'octubre sí, se celebra perquè la festa de la ciutat de València, sí que solem acudir, també sabem que podem dir que hem de fer discussions de conforme va entrar Jaume I a València i tot això, però bueno, és el dia del naixement del poble valencià i sí que se sol celebrar de normal. El dia 12 d'octubre és un dia més controvertit i a més no acudim i si dia justament estaré fora, tampoc no fer de compte. No?
Per tant, vostè entén que si va a Catalunya el rei, pues per Aragonès no el recibisca, no?
No, home, el rei és el cap de l'estat i té aquesta funció. Jo crec que és rebre, jo me reunisc amb tot el món. Crec que sí que toca, no? Una altra cosa és que un tipus d'acte d'aquest tipus, que al fi i al cap són per a blanquejar la seva pròpia institució, no té cap sentit. Una altra cosa és que tocar anar a parlar de qualsevol tema que realment preocupa la ciutadania, una investidura d'un govern, per exemple, Baldoví sí que va, aixer audiències que el fa el rei, que va el rei a escoltar què opina cada un per a proposar un president
pues
del
entonces,
govern.
Doncs entonces, si consideren al final que el rei té una funció, no?
Té una funció simbòlica i té una funció que pensem que hauria d'assumir una persona que se triaré democràticament, no una persona que estigui per...
Per tant, si a vostès es digueren anem a fer una votació si volem el rei que siga Felipe, perquè clar, si volen un rei d'un país se devia presentar més d'un, no? Home, si està triat democràticament
si volguerem...
O té que ser per línia successòria?
No, clar, podem parlar això, però podem obrir tot el debat. Té que ser Felipe o hauria de ser la seva germana major, que la primera que va néixer.
Uau, que bona contestació, perquè en este cas, clar, si estem parlant de que tenen el mateix dret, en este cas sí tindrien el mateix dret. Bueno, que en este cas Felipe va adaptant-se a les noves... als nous temps, sí, però... i ja serà la seva filla, que és dona.
I si tinguera un fill? És que, clar, és que som... Però el que volem sí que som molt moderns. Per exemple, segons la pròpia normativa o legislació monàrquica, no podia casar-se una persona que no fos de la seva categoria, no? De fet, en un programa de ràdio...
No, ell és que té preferència per als periodistes.
Ja, però és que no podia... Segons... clar, si,
sí, ho sé.
A què juguem? Juguem a...
Clar.
Únicament m'agarre el que vull de les regles del joc o vaig canviant-les segons m'interessen? Perquè no va ser... Clar, és un debat,
és dir, ja... clar, no, ja sé a què se refereix.
Que deixim, no? Què passaria si tingueren un fill ara, un baró? Uh-huh. Abrirse el hereu de la corona, ojalá no tinguem res que detallar, no? Que anem a un sistema democràtic i el cap de l'estat sigui una persona que se tria, sigui Borbó, sigui de qualsevol cognom. Però què passaria, no? Per què no va heretar la corona la filla primera i l'hereta ell pel simple fet de ser home?
Uh-huh. Que és un molt bon dia per a, claro, abordar este tema, ja que ell, com a pare d'una filla, sí que considera que és la seva filla, o sigui, que ell sí ha canviat les regles del joc, tant en el seu matrimoni com en la seva filla, és cert, eh?
Sí, no, però clar, en aquest cas no he tingut problema perquè he sigut dos dones. Si la segona filla que va tindre hagués sigut un home, hagués tingut el problema, eh? Hem tingut un problema i corrents la que toca canviar la Constitució.
Sí, però... jo crec que ho hagueren canviat, o almenys això és el que volien sí. transmitir, eh? Uh-huh. Que sí que en aquest cas ho volien adaptar-se un poc als nous temps. De tots els modos, em pareix molt bé, perquè és un molt bon dia per a que pensem en que les dones n'hi ha que donar el protagonisme que se té. Però, per exemple, per què president d'un país i no presidenta d'un país? Per què en un partit se considera que una dona, que un home està és més apte que una dona? És que no ahí no arribem mai, eh?
No sé, no. Crec que també són coses molt superades, no? Ara ningú se qüestiona que un candidat a qualsevol càrrec sigui home o sigui dona, no? Home o sigui la gent que t'hi sap, però en el món d'or, no?
En els partits, sempre que se planteja la votació entre un candidat home i un candidat dona, jo no recorde que ningú partit hagi sigut la dona la que hagi eixit en el triomf a la mà.
Bueno, de fet, mira, en l'estat espanyol no he tingut mai una presidenta, no? Però sí que han tingut figures polítiques molt potents.
Sí, claro, sempre en segon línia.
En segon línia, però, per exemple, tot l'àmbit d'Unidas Podemos se dona per fet que serà una dona la que presenta la candidatura, no? I ningú s'ho planteja. Hi ha comunitats autònomes on tu has vist que competien homes i dones i no estàs pensant si era més bo o més roïn pel seu gènere, no? No sé,
les dones normalment solen tirar-li pedres al terrat a les seves pròpies companyes, eh?
Tots, no? Però és que també me costa molt, no, pensar que realment tenim aquesta visió de que preferim un home que una dona. Crec que no, crec que això està molt superat, no? És cert que no han hagut presidenta del govern en Espanya, que no han tingut presidenta de la Generalitat a nivell autonòmic, que no han tingut alcaldes en molts municipis importants.
I normalment, però... quan hi ha que tirar la culpa a algú, a algun representant tant del govern autonòmic, del govern nacional i demés, sempre se desvia cap a la dona si n'hi ha una posició de vicepresident, vicepresidenta, normalment sempre acaba pagant-lo la dona.
Sí, moltes vegades que com que la dona té és la que està conspirant per darrere, uh-huh. No? Això són les bruixes, no? Com
sí, és clar, és una visió un poc el que li va passar també a Clara Campoamor, és dir, van ser les pròpies el propi entorn que va conspirar contra d'ella.
Uh-huh. Sí, no, i me recordo quan la successió que van haver del Partit Popular, que estaven entre Casado, Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria, no? La visió que se'ls donava d'ells dos, tipus, no? Com si ells dos foren dos qualsevol qualificatiu, no? Que això és l'altre, no? El vocabulari que tenim sempre és molt despectiu en les dones, i com que el Casado era la solució, no? Perquè ells eren això, dos bruixes que estan allí a veure qui no se queda en el poder, com si no fos algo legítim, no? Voler aspirar al poder, mentre que Palom era la cosa natural, no? El voler aspirar al govern. I així moltes vegades vem això, no? Com el tracte que se fa, per exemple, a Mònica Oltra, acusant-li de voler aspirar a governar, quan és legítim que pugui aspirar a governar Ximo Puig, no? Moltes vegades sí que ho veus, això, no? que encara en tenim ixa remora, no? en la forma de comportar-nos.
Sí,
Isabel Bonitz, no? També qualificatius que ha tingut per ser dona, que segurament si fora o menys...
Bueno, en este cas va ser Mazón el que va eixir fent-se ell el president de la Comunitat Valenciana del Partit Popular, és dir, li va guanyar la mà i tenim una prova. En les pròximes eleccions en el seu grup, en el seu partit, hi hauran més candidates dones que homes?
No ho sé, però som...
Aboguem per feminitzar la política, eh?
Sí, no, i de fet nosaltres des que existim hem tingut sempre clar que les llistes haurien de ser llistes paritàries molt abans que la llei te ho posa, però crec que som exemples, som un partit, per exemple, si Vila-real, són dos dones i un home, representació. També està clar que va córrer la llista, uh-huh. i que moltes vegades també te condiciona en els pobles grans, la pròpia llei t'obliga a tenir la llista cremallera i acaba sent pues, això, llistes paritàries, no? Però crec que sempre hem sigut exemples, no? Que no han tingut cap tipus de... Han tingut figures molt potents, de fet la màxima representant del partit és Mònica Oltra, dels partits que conformem la coalició, del partit més gran també la portaveu és una dona, que és uh-huh. d'Amico, tenim diputades molt potents i conegudes, la persona que tenim diputada de Vila-real és diputada, és dona, Mònica Álvaro, sí que som un partit de dones i d'homes, no? I uh-huh. no sé el que passarà d'ací dos anys, un any.
En este moment, figures representatives, figures representatives de la política espanyola, dones, dona igual del partit que siga, que vostè considera que són dones molt qualificades per aportar la política endavant, no me diga des del seu partit, perquè segurament, bueno, o sí, pot posar-les vostè en ordre.
Sí, no, però crec que també s'ha posat les figures... Tot el món està ara, no, en un poc descobrint la figura de Yolanda Díaz, no, com a una esperança de uh-huh. una altra forma de fer política que segurament els homes no saben fer, no, que són més afrensius.
Teníem, a l'hora de... Clar, és que en aquest cas sí que teníem una visió rara, no, del president i del vicepresident quan era Pablo Iglesias, perquè veiem que allí com que n'hi havia una... Jo, des del meu punt de vista, veia una lluita de testosterona que no em semblava gens bé. En aquest cas, Yolanda Díaz ha sigut capaç de dir-li als empresaris no, el salari mínim interprofessional se toca, no... És a dir, i no ha fet tant de pulsito en el president, o és la sensació que hem tingut?
Però també moltes vegades també és això, no? Dius la testosterona, no? Però és que hi ha dones que en tenen més encara, exacte, no? Contextualitzant, hi ha dones que tenen un comportament supermasculí en aquest sentit, no? L'exemple Susana Díaz que aterrada ara al Senat, per exemple, és una persona d'uns comportaments masculins, no la qualifiques com una... com aquests valors que pugui tindre el fet de ser dona, no? Al final veus que som les persones moltes vegades, no?
Sí, però quan arribem, hasta que arribem a aquell pensament de que no és que sigues home o dona, sinó la teua persona, jo crec que vostè ho té molt més assumit del que ho té la resta de la ciutadania, perquè vostè, jo he vist els vídeos que té vostè al Senat i no té ningun problema en contestar home o dona en el que vostè pensa... i no passa res.
Sí, però mira, com a exemple també, no, moltes vegades quan has tingut una... A vegades anem, això pot dir des de tot, o que sóc el primer que les faig, no? Quan li contestes d'una manera més alta de lo normal a un home no passa res. Quan li ho fas a una dona és un masclista. Diu, per què? Dic, jo no estic discriminant aquí tinc davant, jo estic desbatint, no? I en el cas concret de Susana Díaz, per exemple, quan vam tenir una bronca monumental pel tema de les infraestructures ferroviàries, quan la vaig atacar o la vaig contestar, jo era un masclista. Dic, escolta, que si arribés un home que li hagués pogut dir exactament el mateix o més i no hagués sigut un atacador mal educat o el que vulgueu, però no un masclista. No em digueu masclista perquè estic tratant-la com a persona, com a càrrec públic, no me dona igual el gènere que tingui, no? I encara, sí, però moltes vegades que ojo, lo que li dius per lo que sigui l'altra persona.
Ahí sabia, sí que no haurien de gastar-la. En tot cas, no assistirà finalment a la invitació que li fan del 12 d'octubre?
No assistiré.
I, bueno, no faria més resultat si al final assistirà en vez de llarg i de negre, de curt i claret?
No me serien entrar, imagina. S'ha fet el protocol i tampoc no crec que sigui, no sigui el moment. Ja. Aquesta setmana estarem en el Sàhara Tindouf, que és la convidada del Frente Polisario, i crec que com a persona me donarà molta més experiència i aprendré molt més que un acte protocolari de ben vestida, d'anar a voler el canapé i anar a pegar-se colzades a fer-se la foto en el rei. No? Crec que si el cap de l'Estat té interès realment en conèixer-nos i en parlar amb nosaltres, perquè si tampoc no és un dia de parlar, no? Que estic, jo, per supost, jo atenc a qualsevol persona que ens demane rebre'ns, no? Però aquest dia crec que no toca, no?
Si tinguera que definir a Clara Campoamor en algun adjectiu, quin buscaria per a d'ella?
vanguardista, no sé, també m'aspira així un poc, crec que sí que vanguardistes són d'aquestes persones que fan avanços que després ja no se poden tirar cap barrera.
Eixa és. Carles Mulet, senador per Castelló, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Minigolf, varia en blanca, una de chocos, una de bravas, vendedor ambulante, avioneta generosa, pareja jugando las balas, jubilados enamorados, me pongo porque...
Sacúdeme la arena, pelo enredado, novela negra, niño perdido llorando entre el gentío.
Alberto, ¿dónde coño te has metido?
Trocitos de cristal, blanco, azul y verde, pulidos por la arena, volan las duchas, festival de pezones, la vecina del cuarto untada de aceite, vaya guayer el del séptimo segunda, pechinas agujereadas, nadie sabe por qué, pero te haré un collar cariño, a juego con la piel. Los que vienen del after, los que hablan inglés, el de la camiseta imperio, la embarazada, el de la panza cervecera, el argentino que debe a la chapa la novia de mi primo, los que tienen categoría y los que no también, bailamos la conga porque...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials. Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Necesitas
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Des de Fundació Caixa Rural Vila-real ens importa la teua salut física i mental. Per això llancem NeuroGym, un taller de gimnàstica cerebral per a persones majors de 60 anys. En aquest taller treballaràs l'estimulació cognitiva i la salut cerebral. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8.
Les Alqueries celebra les seues festes patronals fins diumenge 10 d'octubre amb orquestres, concerts, bous i activitats per a tots els públics, complint amb les mesures de seguretat sanitària. Consulta el programa a la pàgina web de l'Ajuntament i reserva la teua entrada gratuïta per internet. Les Alqueries en festes.
Ara tenim a nosaltres el secretari general de la Unió, Carles Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també el regidor d'Agricultura de Vila-real, José Ramon Ventura Chalmeta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Miren, este matí vostès saben que els ha cridat els dos de forma més o menys urgent, sense avisar. Pues per què? Perquè no és que ho diga jo, és que ho doni avui les dades. Les jornades de que han tingut així lloc en Vila-real, les jornades de citricultura, han sigut tot un èxit.
Sí, aixina és. Estem veient una...
Sí, 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 continue.
Estem veient una ràpida resposta per part de la gent i molt bona resposta també. Jo crec que és positiu, no?, veure que unes jornades citrícoles en moments complicats tinguin aquesta acceptació per part de la gent en allò que nosaltres buscàvem. Claro, nosaltres buscàvem això, generar una miqueta d'il·lusió i fer unes ponències que obriguen una miqueta llum i formen i informen a la gent. Jo crec que ho hem aconseguit i la veritat és que quan s'acaben les jornades ixes i molta gent s'espera a poder dialogar un rato i parlar i transmitir-te que i donar-te les gràcies d'haver fet ixes jornades perquè feien falta.
Clar, després de que durant dades portem tant dels problemes en els llauradors, en els seus terrenys, els que no es paguen les collites com toca, no? Regidor, el fer aquestes jornades així a la ciutat de Vila-real, perquè són uns jornades que se fan en Vila-real però que són per tota la província, i que hagi tingut tant d'interès i que hagi tingut tanta afluència de gent, ens dona satisfacció al final, no?
Sí, ens dona molta satisfacció i no només la afluència de gent. Vam estar per damunt de 80 la primera jornada i gairebé 140 la segona.
Clar, ahí ha estat per això els és dir, se presenten, se fa la primera jornada, la gent va i quan veu la molla que n'hi ha, quan diu, val la pena anar.
I n'esperem més per a la tercera. I damunt, el que a mi me va agradar molt, a part de la visió de tots els ponents que han participat, que és una visió esperançadora, entre el públic vaig poder veure que hi havia també gent jove. Gent jove en les jornades de citricultura, no crec que pugui fer altra cosa que il·lusionar-nos en el pròxim futur.
I una altra cosa interessant, jove i dones.
I dones, també,
moltes
cert.
Dones, que sí. Bueno, estem acostumats a anar a molts foros i a moltes xerrades i costa veure presència de dones en el sector agrari, i la veritat és que m'ha sorprès en aquestes jornades també veure aquest perfil, i estem realment contents.
Cal dir que avui en esta casa estem celebrant que fa 90 anys que gràcies a Clara Campoamor les dones podien votar, van poder arribar a votar.
I el que li va costar.
El que li va costar. Per lo tant, que sentir que a vostè li dona molta alegria, me refereixo perquè al ser home que li dona molta alegria, a mi me dona molta satisfacció, senyal de que sense tant, cuidao, sense els homes tampoc, però sense les dones la cosa no va avant. I estem recordo... parlant d'un terreny com és este, com és el de la ser llaborador, llaboradora.
Jo recorde, per contar una anècdota, quan vaig entrar de secretari general, la primera entrevista que me van fer, me van dir quin objectiu o quins objectius prioritaris t'agradaria entendre. Jo vaig ser incorporació de jove, incorporació de dones al sector agrari i ramader dins de la nostra organització i dins del sector. I, de fet, els joves estan creixent dins de la nostra organització i les dones ja representen més de l'11% dins de la nostra organització. O sigui, que és algo que anem creixent, i a pesar de tot, conforme dic jo sempre, que les coses, país que estiguen molt mal, estem aconseguint generar un increment d'afiliació i sobretot en un perfil jove i de dones, i això sempre m'agrada recalcar-ho, no? És important.
Per lo que fa a la primera jornada, que ja vam repassar el que anàvem a viure, o sigui, el que anàvem allí a aprendre, ahir parlaven en les jornades que van tindre lloc el dia 30 de setembre, parlaven de la presentació de les noves varietats, perquè és que avui se parlava en els periòdics de que no s'està pagant la varietat que així tenim majoritàriament. És així, no?
Sí, la Clemenules sempre sabem, i moltes vegades ho hem debatit així en esta emissora, que té una dificultat en tindre preus remunerats per als productors. Desgraciadament, enguany, per a la poca producció de Clemenules que tenim, estem veient que no repunten els preus lo suficient. Que sí, que estan millor que l'any passat. Evidentment, l'any passat la mitja de les liquidacions van ser 18 cèntims. Uh-huh. Estem per dalt en estos moments. Estem en origen entre 0,30 i 0,42 algun tracte, però per la poca Clemenules que n'hi ha no veiem que n'esca una compra suficientment ràpida de producte i massa ajustat. Se fan més compres prop dels 30 cèntims que no dels 40, i això no és massa positiu. La veritat és que jo espero que els pròxims setmanes, conforme vaig arrencant la campanya, vaig empujant un poc els preus, sobretot en la Clemenules, perquè en Clementines l'aforo està ahí i marca una baixada molt important. Per tant, esperem que vagin un poc a l'alça, perquè a desembre mos quedarà la fruta justeta per a servir als clients tradicionals, i per tant esperem que n'esquen bons preus.
Per tant, ahir, o sigui, el dia 30 en les jornades, estan parlant de la presentació de noves varietats. I jo crec que ahir n'hi ha molt d'interès en que la gent ja cada vegada va assimilant més aquestes noves varietats, no?
Sí, jo sempre ho he dit, que la ordenació del panorama citrícola és importantíssim, i sobretot generar aquesta il·lusió a través d'aquestes noves varietats, que són de gestions diferents a el que estàvem acostumat, a vegades en royalties més alts o més baixets, en el qual està limitat el número de superfície, i després n'hi ha una promoció d'aquestes varietats en els mercats, i pareix que estiguen responent molt millor en els mercats, i així ho diuen les liquidacions, i per tant n'hi ha que donar la màxima informació que se puga en aquestes jornades per a que la gent puga decidir, no? Per quina tria, perquè n'hi ha moltes, i moltes vegades totes tampoc són bones, també n'hi ha que dir-ho. No tot el que està o se presenta al final acaba triomfant, però sí moltes d'elles, i per tant l'objectiu és això, que la gent tinga un criteri clar a l'hora d'optar per quina varietat vol.
Ademés, i el regidor,
jo crec que a part de tot el que ella ha dit, és molt important també diversificar una mica la nostra producció. No podem ficar tots els ous en la mateixa cistella, perquè podria ser que caiguera algun any, i si hi ha una xicoteta diversificació en diferents varietats, en diferents temps, o sigui, no tot és el mateix mes, perquè La veritat és que és molt complicat que si tu tens la primacia d'una varietat i aquesta varietat te ve tota en les tres mateixes setmanes, en les tres setmanes, la saturació del mercat pot implicar que te baixi el preu també.
Sí, en este cas sí que és veritat que vostè, com a regidor de agricultura de la població de Vila-real, la suma de gent jove, dones, noves varietats, això és un futur segur.
Sí, i després també m'agradaria recalcar una cosa, ja que està avui també el regidor i ja vam dir que ens havien obert les portes, que ahir, que era una jornada de tot el dia, a migdia molta gent preguntava on vaig a dinar, perquè ha vingut gent del Camp de Túria, ha vingut gent de la Ribera Alta, ha vingut gent de fora de la nostra província, o sigui, ha mostrat interès més enllà de la nostra província i ha vingut varia gent i participants de fora, i també generes un poquet de moviment, d'economia dins de la localitat, perquè molts a dir-te pues baixa atent a la Lutxola, als Lluïssos que estan allà front, al Nú, així, tots els bars que teniu per així, i això és important també perquè al final, aquestes jornades de tots els dies també generen algo més que aquesta formació i informació al llaurador, generen el que a vegades busquem, no? També que n'hi hagi mobilitat i que se quede algo d'economia en el poble que t'ha obert les portes, no?
Però, claro, també l'agricultura s'està creant la innovació, és dir, això és una ciutat innovadora i, per lo tant, aquestes jornades d'aquestes nous varietats també són innovadores. Sí, estem pensant de que no se'ns estan quedant els llauradors i llauradores, no se'ns estan quedant en darrere, sinó que van cap a una nova, són innovadors també, és el que esperem d'ells i d'elles.
Sí, en aquestes jornades nosaltres hem apostat per la innovació, però quan van anar a parlar en els ponents, molts dels ponents són de Libia, són de investigadors del sistema públic. Nosaltres des de l'Ajuntament això ja ho estem aprofitant i hem arribat a un acord en la Generalitat Valenciana, en la Conselleria, per a millorar l'estació d'investigació que tenim ací al poble, que serà per a tota la província, i creiem que això és el futur realment. No només la innovació de les empreses privades, que també estan innovant en noves varietats i en la resistència a diferents problemàtiques que tenen i explicant. És que jo estic aprenent molt en aquestes jornades, per això m'agradaria dir-li a tota la gent que encara que no estiguen 100% involucrats en l'agricultura, és molt interessant que passen per allí i que escolten el que allí es diu, perquè realment t'obri la ment d'una manera que abans no creies. Jo sé de molta gent que pensa que plantes un hort de tarongers i després van, te ho cullen i te ho paguen. I això no és així. Darrere de l'agricultura, sobretot de la citricultura, hi ha molta feina, molta investigació i moltes problemàtiques que tenen que solventar els agricultors, i des de les institucions públiques tenim que donar-los totes les ferramentes possibles per a que el seu dia a dia siga més fàcil i puguen treure-li aixina rendibilitat al camp.
Va acabar la jornada parlant de mercats, protocols i consums de cítrics, secretari.
Molt interessant va ser. La gent molt contenta també de veure els productors. Normalment sabem el manejo agronòmic, sabem produir la varietat, fer molta qualitat, hasta que venen a recolectar. A partir d'ahí ens desentenem un poc de lo que és el sector. I jo crec que el ponent Paco Borràs, que és un gran coneixedor del sector, per a mi dels millors coneixedors del sector i de protocols a nivell mundial, i va saber exposar perfectament el que implica pues, la part política, les decisions polítiques i el que impliquen tots els protocols igual d'importació perquè vinguin els productes de països tercers al nostre bloc, igual els protocols d'exportació que tenim nosaltres, que a vegades també hem abordat, de que nosaltres pràcticament no podem créixer en ningú mercat tercer perquè tenim protocols severos i molt durs que estan entre 9 i 11 cèntims de cost per quilo, lo qual fa que no enviem pràcticament ninguna tona i va treure les gràfiques i així és, i la facilitat que tenen a tres països tercers, siga Turquia, siga Egipte, siga Sud-àfrica, de vindre al bloc europeu, perquè aquests protocols són molt laxes i per tant es costa molt més diners poder vindre a competir així en nosaltres. Són coses molt interessants i ell les va saber situar en un lloc fàcil d'entendre per la gent i va estar molt bé. I després també va donar moltes dades del valor que té el cítric en Europa per als consumidors i el consum que n'hi ha i un poc l'evolució, no?, dels anys, conforme va evolucionant, no?, aquest consum i conforme ha anat treballant-se, pues, els últims 10 anys. Jo crec que va ser una ponència també molt interessant.
En aquesta exposició que vostè has començat parlant de la facilitat que tenen uns productes per entrar i per eixir, han hi hagut diverses publicacions on ja, per lo vist, ja ens estan donant, o almenys estan donant-nos la raó de lo maltractats que hem estat en aquesta zona en quant a els nostres cítrics. Estic parlant del govern central.
Sí, és una evidència que venim molts anys denunciant-ho i tu saps molt bé també, que era una injustícia, molt poca ordenació en els acords internacionals i protocols molt laxos, conforme hem dit. I una de les propostes que vam fer nosaltres, jo me recordo que també vaig estar en esta emissora, fa 11 mesos exactament, que demanàvem la revisió de l'acord de Sud-àfrica i que el cítric fora producte sensible dins del bloc europeu. Un any després, pràcticament, el govern, a través del Ministeri d'Agricultura i de Comerç, ha anunciat que ja ha fet aquesta petició oficialment a la Comissió Europea per a que se declare el cítric producte sensible dins de la Unió Europea. Per tant, això és un molt bon anunci. Per què? Perquè sempre que ho hem presentat nosaltres com a organització agrària, sempre ens han dit és que té que ser l'estat membre qui presenta això per a nosaltres poder valorar-ho. Ja ho hem aconseguit. Hem aconseguit tot el sector cítricola valencià i la conselleria, que al final també se va sumar a la nostra petició, que el Ministeri ho faci propi, que ho demani, i ara totes les pedres estan a la teulada de la Comissió Europea a veure si definitivament aconseguim que ens incluïsquen els cítrics en el llistat de producte sensible, que seria molt positiu.
A part d'això, que és molt interessant.
Hombre,
que
és fonamental, eh?
Portem diversos anys darrere de conseguir això.
Clar, a mi el que me sorprèn és que el que acaba de dir el secretari general de la Unió, ara fa un any que el vam demanar, però això és històric, eh? La quantitat de temps que se ve demanant.
Sí, això han hagut interessos en què no tirar endavant, i ara, pues, per lo menos s'ha tirat endavant. Però el que volia dir és que, a part d'això, Paco Borràs, en la seva exposició, va donar unes pincellades d'algo que jo crec que és molt interessant, i és el fet de que els països estrangers pa importar a tota Europa negocien en Brussel·les, i pa exportar de cada país se negocia des de cada país. Per lo tant, això li resta molta, molta maniobrabilitat al Ministeri d'Agricultura, i ell va donar la possibilitat o la visió de que gestionant això també des de Brussel·les seria una manera de centralitzar els interessos i de gestionar-los d'una manera més eficient. Jo crec que ahir és la pròxima línia de treball que des dels partits que defensem l'agricultura nostra hauríem d'anar demanant-li al Ministeri d'Agricultura, o bé per a que facin en Brussel·les una oficina de centralització on estiguin representats tots els països exportadors, o que se cedisquen les competències directament.
Jo no sé, secretari, vostè què li pareix, si cedir les competències o crear la oficina?
En aquests moments, el que és evident, que si tots els estats membres li cedien les competències a Brussel·les per a negociar els acords internacionals, seria molt millor. Per què? Perquè en aquests moments Brussel·les negocia en l'acord totes les avantatges, però després el protocol, que és algo que estem veient que afecta molt, si el país membre, cada país membre té que negociar un protocol en un tercer país, ja te quedes sense ferramentes. Tot el bo ho ha concedit Brussel·les. Entonces, és evident que els estats membres seria molt positiu que ho centralitzaren tot en Brussel·les. Ara bé, jo crec que això no ho aconseguirem perquè els estats membres són molt de lo d'ells. Ningú voldrà cedir aquestes competències com a estat membre, però bueno, és un treball de futur que els partits polítics poden treballar i tenen molta feina que fer.
Tenim que treballar en molt d'interès perquè és una, jo crec que és una necessitat en aquest moment.
Consum de cítrics. En l'exposició ens deia el consum de cítric. Com està el consum de cítrics? El cítric és una fruta molt consumida. Tenim una fruta que hem posat, sabut posar en valor?
Sí, el consum de cítrics està bé. Igual a Espanya que a nivell europeu n'hi ha un bon consum de cítrics. És una de les frutes que més se consumís. El problema és el valor d'aquest cítric. O sigui, som líders en exportació, som líders mundials en fresc, però ens falta tindre un preu més raonable a aquest producte que fem. I jo crec que és la clau de consum. No ens podem queixar. En plena pandèmia va pujar moltíssim. Ara ha baixat el consum algo, perquè en plena pandèmia sí que va pegar un repunt molt important. Ara ha baixat quasi els nivells normals que teníem, però progressivament podem anar treballant.
Vostè creu que és degut que en plena pandèmia repunte i ara baixa? És degut a que ja no aconsellen el consum de cítrics, o que entonces creien que el cítric ajudava a fer front a...
No, en plena pandèmia s'han advertit algunes notícies, com que va fer la OMS, que parlava de que
el consum de cítrics
reforçava el sistema immunològic i podia ser positiu per al Covid, eh?
Per lo tant,
va pegar-hi repunt.
Clar, per lo tant, jo crec que és que no li donem el valor o que no posem en valor les propietats que tenen els cítrics, eh?
Sí que se posa, però ens falta més promoció encara. Ens falta tindre una estabilitat en la promoció, que és el que no estem aconseguint com a sector. La interprofessional no funciona, per tant no fa promoció, i la poca promoció que fa l'administració pues la van fer l'any passat des de la Conselleria d'Economia a través de la directora general d'internacionalització, que precisament és de Vila-real, que va llançar, porta dos anys llançant una campanya. Primer la va fer en França, l'any passat la va fer en Alemanya, i enguany ja me consta que va repetir-se en Alemanya. Per tant, és el poc que tenim en promoció de cítrics. I després l'HP de Cítrics Valencians, que també en els diners de les ajudes que rep pues també fa promoció, però a xicoteta escala també, perquè no té capacitat de més. Jo crec que el que fa falta és una aposta més forta en promoció, que en aquests moments no tenim. Veurem si el sector a poc a poc va restablint-se un poquet i aconseguim fer més promoció.
Jo és que vinc del sector de la ceràmica, i si l'any següent no s'exporta més o no se consumís més que l'any anterior, diuen que ha sigut un mal any. Així, en les exportacions de cítrics portem uns quants anys en la mateixa quantitat, inclús baixant una miqueta, i en el consum baixant una miqueta, com us va dir, que havia repuntat una mica gràcies a la pandèmia. Però realment jo crec que el que hauríem de fer any rere any és augmentar les exportacions, i per això és necessària moltíssima més implicació dels estaments públics i també dels privats en augmentar la publicitat i anar directament a fer campanyes al consumidor final. O sigui, no sempre fer moltíssima publicitat és bo, sinó cal saber on dirigir-la, possiblement també siga necessari.
Sí, en aquest cas teníem allò del Popeye, que va néixer perquè precisament es consumiren espinaques. Deuríem donar en la clau, simplement mostrar-nos los sants que som, no? O un passeig per tota esta zona, jo crec que la gent se donaria compte que nosaltres estem tenim molta salut perquè tenim molt de cítric, no?
La nostra esperança de vida, i si no ho diu. O sigui, nosaltres tenim una esperança
de vida. Lo que ens falta
que
saber vendre-ho.
Els japonesos.
Lo que ens fa falta són diners per saber vendre-nos. I això és la clau. Jo crec que avui dia, en un món tan global on hi ha tantes notícies de tantes marques i de tants productes, el que necessites és un bon pressupost per a tu posicionar-te de forma contínua i volcar aquesta promoció de cítrics de forma molt continuada, que és el que fan les grans marques que tots sabem, que tots els dies estan a la tele i patapim.
Clar, però en aquest cas això no és una marca, és com l'espinaca que vam poder donar en este dibuix animat que era Popeye. Van dir a raïs d'ahir van començar a consumir-lo. En este cas, en la taronja hauríem de tindre algun personatge d'aquestes característiques que ens que fera aquest boom.
No sé si ens faria falta un Popeye, com vam tindre un Naranjito per al Mundial de Futbol.
Sí, però és que Naranjito han acabat dient-li Naranjito a qualsevol.
Ja, per això. Però allò va estar, també va estar dins d'una campanya publicitària, no ens oblidem. El que sí que caldria saber, i a lo millor això és el que jo trobo a faltar, és fer la publicitat dirigida realment al nostre mercat. El nostre mercat és el d'un consumidor realment entès en fruta i d'un nivell alt. O sigui, nosaltres, ho ha dit, en producte fresc som lo millor que hi ha en el món.
En fi, sap què passa? Que aquestes jornades, igual que estem ara parlant nosaltres i si ens passa el temps perquè se'n fa menys, ens agrada i jo penso que cada vegada li agrada més a la gent. La pròxima jornada és el dia 7. Veurem com va. Suposo que superil·lusionats per l'èxit que ha tingut aquests dos dies.
Sí, la veritat és que tenim il·lusió i esperem que vinga també molta gent perquè les ponències són de primer nivell. Els ponents són molt bons i crec que són temes que li interessaran molt a la gent.
El dia 7 d'octubre, dijous, tindrem una altra volta tot el dia?
No.
Crec que és de l'esprà, no? Comencem a les...
Comencem
a
les 4 i mitja.
A les 4 i mitja.
Sí.
I serà fins?
Pues a les 8 sí. De l'esprà. Normalment acabem per anar a sopar.
Uh-huh. Estava... I quin consell donaríeu perquè el dia 7 per la vesprada vulguin anar a veure aquesta jornada? En cas de que vostès vulguin triar o pensar en alguna cosa, per què aniríeu el dijous? Per què anirien?
Bueno, primer perquè el primer ponent ve a parlar d'aquelles decisions que se prenen a Europa que nosaltres no acabem d'entendre, perquè és un funcionari de la comissió i és assessor d'aquestes decisions finals que s'estan prenent. Per tant, és molt important vindre, escoltar-lo i veure ells per què prenen aquestes decisions i nosaltres poder contrarrestar o poder explicar la realitat més pròxima, que moltes vegades pareix que estan a llum d'entendre el que vol la societat d'alguna regió europea.
I poder-li fer preguntes de per què en una estratègia europea que se diu de la granja a la mesa és tan fàcil que arribi de la granja de Nova Zelanda un producte que tenim en una granja d'ací al nostre costat.
Que no fa falta ni agarrar el cotxe, que potser no caminant ni, clar, o arreplegues, no?
Entonces podrem fer-li les preguntes després de que ens ho expliqui.
Claro. O com, per exemple, estan aplegant cítrics procedents de Sud-àfrica en matèries actives de pesticides, que l'ús està prohibit així, que nosaltres no podem ni utilitzar-ho, i un consumidor pot tindre un cítric nostre produït en uns estàndards molt alts i al costat poder tindre un cítric en el mateix lineal en un pesticida que l'ús està prohibit així.
Això és que, per cert, que no entenem, vostès van anar a un centre comercial i van detectar producte en estos sí. pesticides.
Sí, nosaltres ho fem tots els anys. És el tercer any. Anem a diversos centres comercials dels més importants i més implantats en el nostre territori, agarrem mostres i sempre n'hi ha sorpresa. Sempre estem demostrant en un laboratori oficial i certificat que apareixen aquests pesticides que l'ús està prohibit. I és legal. El problema és que això és legal. És ahí on tenim que forçar a l'administració a que canvi aquestes normatives que són ridícules i que garanteixen que aquests estàndards de qualitat que nosaltres fem en el lineal consumidor estiga unificat. No té ningú sentit. I ahí n'hi ha una feina important a fer per l'administració, però també per grans supermercats. Jo soc molt crític en els grans supermercats perquè els grans supermercats tenen molt de poder de compra i si ells digueren jo no vull que un producte que estiga produït fora dels estàndards que jo estic oferint del producte de proximitat, ja s'apanyarien els proveïdors d'aquests grans supermercats a buscar i a fer que aquests productes no contingueren aquests pesticides que l'ús està prohibit. Així, jo crec que és una dualitat.
Sí.
És el secret, és el Popeye de l'espinaca.
Anem a veure, nosaltres estem demanant la reciprocitat en Europa, però ja vam veure en l'anterior conferència de Paco Borràs que això és molt complicat d'aconseguir, però per mitjà d'aquestes grans superfícies i dels consumidors finals que haurien de ser els que ho exigeixen, és molt més fàcil arribar, perquè si no li ho compres, ell no ho vendrà.
De tots modos, és molt complicat. A veure, més complicat me pareixia a mi que acudira tanta gent com ha acudit a aquestes jornades. I, sin embargo, s'ha aconseguit. Cuidao, que igual tenim més sorpreses. Bueno, se n'ha acabat el temps. Moltes gràcies, secretari general de la Unió, Carles Peris, per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
I també José Ramon Ventura Chalmeta, regidor d'Agricultura de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia als dos.
Moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
No, mi novio hizo lo mismo cuando me conocí por primera vez.
Sí, después se sentó en el sofá a ver los deportes.
Dime, diga, por aquí lo mismo.
Ah, pero bueno, caballero.
Sí, él es súper dulce. Solamente tenemos que trabajar en su movimiento de cintura.
Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día. Bueno, en esta cançoneta tan alegre de divendres els deixem. Ja saben que diumenge a les 6 connectaran en esta casa per a donar-los el partit Vila-real-Betis. Recordem que el diumenge, així, en directe, a les 6 de la vespre estarem tots vostès. I ara sí, no se'n vagin perquè entren Javi Mata i companyia per a parlar-los de lo que serà el pròxim partit. I jo i les meus companyeros i companyeres de protagonistes tornarem dilluns a les 12, com sempre. Fins dilluns. La puedo controlar, creo que mi cintura